La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeu de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Y lo vamos a hacer con una buena noticia. Buenas tardes, Rosa Oltra.
Hola, Enrique. Esta semana, concretamente ayer, día 11 de febrero, se ha celebrado el Día de la Dona y la Chiqueta en la Ciencia. Aquest dia va ser batejat així l'any 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides per tal de promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les xiquetes en l'educació, la capacitació, l'ocupació i els processos d'adopció de decisions en la ciència. I any rere any, la data ha anat calant i actualment, 6 anys després, tots els mitjans de comunicació en parlen i en gairebé tots els centres educatius es programen activitats impulsades per entitats públiques o per iniciativa mateixa dels i les docents. És necessari aquest dia? Rotundament sí. Sols un exemple dels milers que podríem posar. Segons l'UNESCO, sols el 28% de les persones que es dediquen a la carrera investigadora són dones. És suficient celebrar aquest dia? Rotundament no. Com passen tants altres dies destacats, de res serveix que un dia a l'any es conviden dones a parlar a platós de televisió o a fer conferències en instituts si no s'hi treballa cada dia de l'any per facilitar i fomentar les carreres científiques entre les nostres xiquetes. La societat necessita que diàriament, a la televisió, a la ràdio, a tots els mitjans de comunicació, es doni pas a veus expertes de dones. Ara, malauradament, en època de pandèmia, tenim una oportunitat d'or per convidar metgesses, infermeres, epidemiòlogues, biòlogues, tecnòlogues... I l'alumnat necessita que periòdicament les programacions en l'aula incloguin referències femenines on veure reflectides, que normalitzen la presència de la dona en la ciència, deixant de donar aparença d'extraordinarietat. Tot això no lleva que de dones extraordinàries hi ha, i moltes d'elles valencianes. Per a totes aquelles persones que ens escolteu i que vos apellisca aprofundir més en la temàtica d'aquest dia assenyalat i en conèixer una d'aixes protagonistes valentes que fan ciència, vos convidem a visitar el web de la casa, carrevolta.org. Entreu a la secció dedicada al nostre programa de ràdio i recupereu el programa més el 13 de març de 2020, titulat Ciència és nom de dona. Aquell dia vam entrevistar una dona extraordinària, Belén Frank, doctora en física i que llavors acabava de tornar dels Estats Units de passar uns anys treballant a la NASA, on fins i tot li van donar un premi a la seva jove carrera investigadora. Si vos heu fixat, aleshores no ho sabíem, però en aquella entrevista, en aquell programa, no va ser la doctora Frank l'única cosa extraordinària. Si heu escoltat bé, es va emetre el 13 de març de 2020. I a partir d'ahir, pandèmia i més pandèmia. Benvingudes, benvinguts al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, el company Josep Martínez ens porta dues entrevistes que no vos podeu perdre. Parlarà de diverses iniciatives que tenen en comú posar fi a la impunitat dels crims i la repressió franquista. D'un costat, entrevistarà Lucila Aragó, portaveu d'Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, plataforma de suport a la querella argentina del País Valencià. I d'altra banda, entrevistarà també a Aràdia Ruiz, advocada de la cooperativa El Rogle. A continuació, el nostre company Adri Martínez ens portarà a la seva secció En Roig al Calendari, on ens parlarà d'algun esdeveniment cultural que podem trobar en aquells dies de pandèmia i que són ara per ara tan necessaris. I I comencem. Passem amb el nostre company Josep Martínez, que parlarà amb Lucila Aragó i Aràdia Ruiz sobre eixa impunitat dels crims franquistes. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Rosa. Si com hem avançat, avui parlarem de diverses iniciatives que hi ha en marxa per tal que no es perpetue encara més la impunitat de la repressió franquista. En primer lloc, avui parlarem amb Aràdia Ruiz, advocada de la cooperativa El Rogle, que ens comentarà què s'està fent des dels àmbits jurídic i legislatiu. Bona vesprada, Aràdia.
Hola, molt bones. És un plaer estar així a Ràdio Clara amb vosaltres.
En primer lloc, el passat mes de setembre, el govern presentava un projecte de llei de memòria democràtica que, si es compleix en els terminis, ara, al febrer de 2021, hauria de passar a la fase de tràmit parlamentari. Reconeixeu que és un pas endavant, tot i que hi ha crítiques des de diversos sectors, la Coordinadora Estatal d'Arxivers, altres grups parlamentaris i col·lectius a favor de la memòria, com és el cas de la plataforma de suport a la querella argentina. Pots resumir-nos quins són els punts fonamentals de les crítiques?
La veritat que la nostra principal crítica és que aquest avantprojecte no reverteix el model d'impunitat imperant fins ara. Per a que se feu una idea, al País Valencià ja hem interposat de 25 querelles, 13 per tortures en el tardofranquisme i 12 les han interposat des dels familiars de les fosses de Paterna. I totes han sigut arxivades. Hem arribat inclús al Tribunal Constitucional, el qual també ens estan arxivant ara a poc a poc. I a nivell estatal ja són més de 80 querelles les que s'han interposat i de moment també totes les estan arxivant a poc a poc. En conclusió, cap víctima del franquisme o de la transició ha vist el seu dret a la tutela judicial efectiva realitzat. Cap. I això succeeix perquè la judicatura sempre esgrimeix exactament els mateixos arguments, copien i peguen. Sempre ens al·ludeixen a la llei d'amnistia, la prescripció, el principi de legalitat i, per últim, la mort dels presumptament culpables. Però la qüestió és que tots els organismes i instruments internacionals rebaten aquests arguments de la judicatura espanyola, que són precisament els que desenvolupem a les querelles que hem interposat.
Des de la plataforma es demana que, sobretot, aquesta norma servisca per a modificar, derogar o anul·lar la llei d'amnistia de 1977, perquè és clau aquest punt.
En primer lloc, perquè és una anomalia democràtica molt greu tenir una llei que amnistia crims de les humanitat encara avui en dia. I en segon lloc, perquè com hem dit adés, és un dels arguments amb els que s'excusa la judicatura per arxivar. Els és molt còmode amparar-se en una llei la qual desplega efectes per evitar la condemna i enjudiciament dels crims franquistes. Ara bé, cal tenir en compte que el que impedeix aquesta llei d'amnistia és la condemna dels victimaris, però no la investigació. Per tant, per molt que no deroguen aquesta llei, sempre podríem exigir la investigació. I este fet ja seria un gran avanç per les víctimes, perquè podrien esbrinar i fer un relat d'allò que va passar, dels fets que van succeir tan greus. I això en si ja és molt reparador.
També es demana incorporar al nostre Codi Penal diversos preceptes de la legalitat internacional, així com la ratificació de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i de lesa humanitat. Explica'ns per quins motius creus que fins ara s'han ignorat aquestes peticions i quina seria la importància d'incorporar-les.
Efectivament, hi ha més peticions, concretament 4 més a banda de la que nomenes. En primer lloc, com ja hem parlat anteriorment, demanem la derogació o modificació de la llei d'amnistia. En segon lloc, demanem l'impuls de la ratificació de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat que l'Estat espanyol encara no té ratificats. En tercer lloc, demanem la modificació de la llei d'enjudiciament criminal per a que les resolucions judicials fermes, en les quals ja es diu que ens inadmeten les querelles, doncs puguen ser revisades. I en últim lloc, el que demanem és la modificació de la llei de tractats internacionals per a que n'hi hagi un mecanisme concret de reconeixement i execució de tots els dictàmens dels organismes de tractat de les Nacions Unides. El problema realment és que la judicatura nega que així es cometeren crims de lesa humanitat. I aleshores el que fan és analitzar cada delicte com un fet aïllat que ja ha prescrit. En canvi, Amb aquestes propostes de modificació que us acabo d'explicar, hauríem d'aplicar els tractats internacionals i analitzar aquests crims en clau de crims contra la humanitat, els quals són completament imprescriptibles, com diu, per exemple, l'article 29 de l'Estatut de Roma de l'Acord Penal Internacional.
Gràcies per acompanyar-nos, Aradia.
Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer estar així amb vosaltres. Fins la pròxima.
Aradia Ruiz, advocada de la cooperativa El Rogle. També tenim avui amb nosaltres a Lucila Aragó, portaveu d'Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme i la plataforma de suport a la querella argentina del País Valencià. Bona vesprada, Lucila.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar en vuestro programa.
En primer lloc, volíem preguntar-te què és la plataforma, què us dediqueu.
Somos una asociación que tiene como objetivos principales la lucha contra la impunidad del franquismo, por la justicia para sus víctimas y la reivindicación de la memoria republicana y del antifranquismo. Nos constituimos en 2016 como una plataforma en la que nos encontramos personas represaliadas en distintas épocas de la dictadura, también abogados que nos defendieron en aquellos años, junto a personas de diversos colectivos sociales que teníamos ganas de colaborar unidas por estos objetivos. En este tiempo hemos impulsado la presentación de denuncias en la denominada Querella Argentina por casos de fusilamientos, asesinatos ocurridos en Paterna en los primeros años del franquismo, también casos de torturas ocurridos sobre todo en los últimos años de la dictadura. Y por estos hechos hemos asimismo impulsado la presentación de querellas en los juzgados valencianos. Reclamamos un derecho humano fundamental, que es el derecho a la tutela judicial de las víctimas del franquismo. Queremos que la verdad se reconozca judicialmente, que se investiguen los hechos que se denuncian y así romper la impunidad que ha protegido a los responsables. Al mismo tiempo, intentamos hacer difusión de estos hechos que denunciamos y realizamos exposiciones, debates y las actividades que están a nuestro alcance. Formamos parte también de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, y participamos en las campañas y actividades de esta coordinadora.
¿Por qué penseu que después de 4 dècades costa tant que nos impose en la societat la desmemòria i el revisionisme? Y porque también muchos sectores progresistas se apunten.
En nuestro país vivimos la dictadura franquista durante muchos años, casi 40. Fue un tiempo lo suficientemente extenso para que el relato que construyó sobre sí mismo y sobre el pasado el régimen se asentara. Ellos se presentaron como los salvadores de la patria frente al caos republicano y además ese relato lo impusieron a base de sangre y fuego. La represión del franquismo, del primer franquismo, fue terrible. Los 2.237 fusilados que contamos en Paterna son solo una muestra pequeña de lo que supuso. Las cárceles estuvieron repletas hasta bien avanzados los años 50. Hubieron de salir al exilio decenas de miles de personas para salvar sus vidas. Y todo aquello sembró una losa de silencio y de miedo. Y esa represión no cesó, aunque sí que fue variando durante el tiempo, no cesó hasta bastante después de la muerte de Franco. Apenas 2 meses antes de morir, se firmaba la sentencia de muerte contra 5 jóvenes antifascistas que fueron fusilados el 27 de septiembre del 75. El fin de la dictadura, con la transición, se abordó desde un dominio en todos los terrenos político, militar, judicial de los franquistas. En aquel momento las principales fuerzas políticas de la izquierda priorizaron los pactos de Estado y se impuso el continuismo. No hubo una depuración de responsabilidades, no hubo condena explícita de la dictadura. Al contrario, el relato sobre el pasado que el franquismo había construido continuó en lo fundamental prevaleciendo. Puede ser que en aquellos años de la transición, que ahora comenzamos a ver que no fue ni tan pacífica ni tan modélica como se vendió entonces, no hubiera condiciones para condenar el franquismo, pero han pasado casi 40 años y con periodos muy largos de gobiernos socialistas y estas deudas las tenemos pendientes. Fijaros, Franco ha tardado en salir del Valle de los Caídos muchísimos años y sus herederos aún defienden, a pesar de haber perdido el juicio, la propiedad del Pazo de Meirás. todo este silencio, todo este olvido, ha servido para alimentar la impunidad. Creo que la labor de los colectivos de víctimas, de aquellos nietos que en los años 2000 comenzaron a reclamar exhumaciones, a señalar las cunetas donde yacían sus familiares asesinados, también la labor que han realizado investigadores en diversos ámbitos, incluso también nuestras exigencias de justicia, están ayudando a ampliar la mirada y la conciencia sobre la necesidad de romper esa impunidad, de exigir responsabilidades y reparación para las víctimas. Pero tenemos todavía un largo recorrido.
Més encara, des de la justícia espanyola hi ha hagut molts intents de paralitzar les poques iniciatives que volen acabar amb la impunitat. Per això s'ha hagut de recórrer a la justícia argentina, no és així?
En 2008, el entonces juez Garzón intentó juzgar crímenes franquistas y recordaréis que fue separado de la judicatura y el Tribunal Supremo estableció en aquel momento que no había nada que juzgar porque en España se había aprobado una ley de amnistía en 1977, una ley preconstitucional, que anulaba toda responsabilidad sobre lo sucedido durante la dictadura. Tras aquella resolución, algunas de las víctimas que estaban interesadas en este proceso iniciado se plantearon buscar al amparo de la justicia universal algún tribunal que quisiera acoger su causa y encontraron en Buenos Aires, en el tribunal número 1 que dirige la jueza María Servini, esta posibilidad. Se abrió en 2010 la primera causa que está juzgando los crímenes del franquismo desde la perspectiva de que son crímenes de lesa humanidad. En estos 10 años que han transcurrido ya, se han ido sumando decenas de otros casos, algunos colectivos y otros individuales, y la causa permanece viva, a pesar de que ha habido numerosas presiones ejercidas desde los gobiernos españoles para evitar y paralizar esta investigación. En septiembre del año pasado se produjo un hecho insólito. La jueza tomó declaración vía telemática porque ya estaba la pandemia amargándonos la existencia. Tomó declaración, decía, a Martín Villa, acusado de varios crímenes de Estado ocurridos durante la transición, cuando era él ministro de la Gobernación y del Interior. Esta ha sido la primera vez desde el golpe de Estado del 36 que una jueza ha tomado declaración a un responsable de crímenes franquistas. Además de estar en esta causa argentina, también nos hemos dirigido a los juzgados españoles para denunciar estos crímenes porque creemos que, tal y como han establecido diversos organismos internacionales, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados. No solamente porque es de justicia, sino también porque el investigarlos pensamos que serviría para limpiar de impunidad nuestra sociedad y también nuestro futuro.
Acabeu de publicar ara, al mes de desembre del 2020, un llibre que porta per títol Derecho a la justicia, querellas contra la impunidad. Pots contar-nos què conté el llibre, qui ha col·laborat i si algú que està escoltant la ràdio vol un exemplar, si el pot aconseguir?
Sí, se trata de una publicación en la que hemos recogido las querellas que hemos presentado desde 2018 en los juzgados valencianos. Son 4 grupos de querellas. Uno corresponde con 12 querellas interpuestas por familiares de personas fusiladas en Paterna que se querellan por desapariciones forzosas. Y las otras 3 corresponden a 3 momentos distintos con caídas de luchadores antifranquistas en los años 68, 70, 71 y 75. Hemos intentado contextualizar estas querellas, para ello hemos contado con la colaboración por un lado de abogados, entre los que están Jacinto Lara, que es de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, Aradia Ruiz, del Rogle, Vicente Álvarez y Concha Blat, que son abogados históricos, también con la colaboración de historiadores como Vicente Gabarda y Fernando Sierra, periodistas como Rosa Solves, Lucas Marco y Jun Quiñonero, con investigadores como Benito Sanz y Juanjo López, también con el escritor Alfonso Cervera. Hemos podido realizar esta publicación gracias al apoyo de las compañeras de nuestra asociación y también a una subvención de la Consellería de Transparencia. Esta es una edición que está destinada fundamentalmente a ser distribuida en bibliotecas públicas, pero si hay alguien que está interesada en encontrar ejemplares, puede hacerlo en la librería Primado, que está en la avenida Primado Rech 102, y también en la librería intertécnica de la Politécnica. o nos lo puede pedir un ejemplar por correo, nos puede escribir a justicia.reparació@gmail.com.
Gràcies per estar amb nosaltres, Lucila.
Muchas gracias.
Lucila Aragó, portaveu d'Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme, plataforma de suport a la querella argentina.
Seguim ara amb el Roig al Calendari, la nostra secció que ens porta el company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. No són temps de rojos lluents i apassionats de festa, però encara que siga d'un to més pàl·lid, hem de seguir buscant moments que pinten de roig el nostre calendari. I un d'aquests moments ens presenta el pròxim diumenge 21 a les 7 de la vesprada al Teatre Principal de Castelló, on Sílvia Pérez Cruz presenta Farsa, Gènere Impossible, el seu nou àlbum. En aquest concert estarà sola en escena, acompanyada només per la seva guitarra, tractant de crear un diàleg sense filtres amb el públic, un espai íntim per iniciar un viatge cap a l'interior d'un mateix a través de la música. Les cançons de Farsa dialoguen amb altres arts, des del teatre al cinema o la dansa. A més, s'han fet miniportades de cada tema a manera de llenços i cada peça té així el seu reflex cromàtic. Farsa, com sol ocórrer en els treballs de Pérez Cruz, no hi ha ficticismes. Cada cançó és un engranatge al servei del conjunt. A més, l'escolta íntima del disc porta aparellat un sentiment més ampli, quasi perillós, de sobreexplotació a la bellesa. Com a mostra del que diem, vos oferim el tema En Sumo a l'Abril, on els jocs vocals acompanyats del piano ens embriaguen d'una manera tan natural que tancant els ulls ens fa somiar. Un exercici que recomanem és aquest, sentir el disc sencer amb els ulls tancats, deixant que la música ens faci arribar al nostre paradís somiat, una platja poqueta nit o un clar de bosc després de la pluja.
Ara no et posis trist. L'amor és atzar. Ho diu l'enginy en l'amor.
És un perill mortal sense voler.
Ho diu l'enginy en l'amor.
Subtil però senzill.
Ho diu l'enginy en l'amor.
Un parany natural.
Ara no et posis trist.
Ni Diana sabria anar
pels
boscos feliç. Com ella puja un cotxe i va per tot París. Ni Diana sabria anar pels boscos feliç. Com he de pujar un cotxe i va per tot París. I en sumo l'abril, i en sumo l'abril, i en sumo l'abril, i amic meu. Sento molt més trist, més. Seria molt més, més.
I anem tancant el programa d'avui, però abans, com sempre, recordar-vos que si voleu estar al dia de l'agenda de la casa, de l'agenda del Carrer Volta, podeu seguir-nos en les xarxes socials o també entrar al nostre web carrevolta.org, on podreu trobar totes les activitats que continuem programant. Està clar que moltes d'elles ja no podran ser, de moment, presencials, però moltes d'estes ens hem reinventat i les podeu veure a través també del nostre canal de YouTube. En el web i les xarxes socials, com ja hem dit, tindreu tota la informació per estar al dia. Així ja ens acomiadem tot l'equip del Déu de Santa Teresa, desitjant que vos hagi agradat l'edició d'avui i esperant retrobar-vos en les ones de la ràdio en la pròxima edició del Déu de Santa Teresa. Fins aleshores, ja sabeu, seguim plantant-li cara a la pandèmia, que poquet a poquet sembla que els contagis van baixant. I això ho farem juntes i entre totes. Una abraçada i fins al pròxim programa.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu! En farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.